Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'actualitat avui ve marcada per un adeu. Ha mort Joan Roca, el baixista del grup Antònia Font. Era també titular de Geometrical Sardine i de molts altres projectes i formacions. Víctima d'una malaltia, tenia 54 anys i la seva pèrdua ha generat una allau de missatges de condol dins i fora del món de la música. És un dels temes protagonistes d'aquest dimecres en què els empresaris de les Balears han fixat posicions en el debat sobre la massificació. La patronal CAEP al·lega que el problema a les Balears és estructural, que no es pot créixer de manera il·limitada i apel·la a la gestió del govern per controlar els fluxos turístics. Entén el malestar entre els residents, però demana fugir d'actituds extremistes com les pintades a diverses immobiliàries de Santa Maria, Mallorca, per les quals dues activistes, recordem, han estat detingudes. En uns moments amplien en detall tota aquesta informació. Avui és dia 22 de juliol. Margalida Cifres, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per un nou accident mortal de moto, aquesta vegada a Formentera.
Les dues víctimes són dues joves que anaven en una mateixa motocicleta quan, per causes que s'investiguen, han estat embestides per un taxi. El sinistre s'ha produït a la carretera de la Savina a Espujols, a l'altura de la zona de Sasaki.
Encara les pitioses, la comunitat educativa d'Eivissa reclama que s'esclareixi el cas del bidell de l'escola de Sant Rafel investigat per un presumpte delicte de revelació de secrets. Esther de Miguel, bon dia.
Eivissa condemna uns fets que considera molt greus i reclama que la investigació depuri totes les responsabilitats. Segons la seva presidenta, Pepita Costa, les càmeres només haurien localitzat els banys de les docents. La jutgessa manté obertes diligències i l'Ajuntament de Sant Antoni ha demanat personar-se en la causa.
A Mallorca, Front Comú de l'oposició a Llucmajor davant el que consideren una situació insostenible de brutícia al municipi. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. PSIP, Més, Llibertat, Llucmajor i Sull demanen un pla de xoc d'emergència per frenar, diuen, el risc sanitari a Serenal i a les urbanitzacions per l'acumulació de fems als contenidors. Els partits alerten que la brutícia i les altes temperatures han generat pudors i plagues d'insectes i rates, suposant un risc real per a la salut pública. Per tot això, exigeixen a la Batlessa, així que a les escoles, contractar un servei extraordinari de reforç de neteja.
A Menorca, els 22 empresaris de la plaça d'Esborn de Ciutadella exigeixen indemnitzacions i un aparcament soterrat per retirar la demanda, que de manera cautelar obliga a retornar els cotxes a la plaça. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Aquestes eren dues condicions imprescindibles, però n'hi havia d'altres, com tornar a habilitar una parada d'autobús, crear un carril de circulació a bona part de la plaça i al mateix temps mantenir les terrasses a la calçada i permetre'n de noves. L'Ajuntament assegura que ha analitzat aquestes peticions, la majoria de les quals, explica, han estat finalment rebutjades pels tècnics. Fa uns dies les negociacions entre les dues parts es van trencar. L'equip de govern municipal acusa ara els demandants de trencar de manera unilateral les negociacions i de rebutjar una reunió per acostar posicions.
Pel que fa als esports, Àlex Sala és el cinquè fitxatge del Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El migcampista català arriba cedit fins a final de temporada i amb opció de compra procedent del Lecce de la primera divisió italiana. Àlex Sala coneix la segona divisió, en la qual ha disputat 40 partits, la majoria d'ells amb el Còrdoba. Àlex ja s'ha entrenat avui matí amb els seus nous companys. I en bàsquet, Baba Miller ha estat convocat amb la selecció espanyola. El mallorquí, de només 22 anys, ha entrat en la convocatòria de 15 jugadors del seleccionador Xus Mateo per als partits de classificació per al Mundial 2027. Seria el seu debut amb l'absoluta.
Pendents també dels incendis a la península Guadalajara, el foc ha cremat ja 32.000 hectàrees i enguany ja enduim 123.000 hectàrees arrasades, davant del qual Pedro Sánchez vol promoure, dit, un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Tot això quan continua l'onada de calor, avui amb especial atenció a l'interior de Mallorca, on hi ha decretat l'avís taronja. Ampliem la informació sobre com ha d'evolucionar el temps les pròximes hores. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, continuem una jornada més marcada per l'estabilitat atmosfèrica. Avui la temperatura mínima ha tornat a registrar valors molt similars als d'ahir, amb valors de nit tropical i també tòrrida arreu del territori. De fet, a la majoria dels observatoris avui no han davallat dels 21 graus. La mínima més baixa s'ha registrat a l'estació de Son Torrella, amb 19 graus, mentre que la més alta s'ha donat al port de Sóller, on el termòmetre no ha davallat dels 27 graus i mig. Avui la màxima novament es mourà entre els 36 i 38 graus en el cas de Mallorca, mentre que a Menorca i a les Pitiuses quedarà al voltant o per damunt dels 35 graus. En general, els valors més elevats s'esperen a punts de l'interior de cada una de les illes. Pel que fa al cel, continuam amb pols en suspensió. Avui tindrem més estones de sol amb alguns intervals de núvols prims. De fet, pel que fa a la pols, avui ja duim 11 dies consecutius amb la seva presència arreu de les illes. El vent continuarà bufant fluix de llevant amb una situació marítima marcada pels redols de maró, sobretot al sector nord de cada una de les illes. En definitiva, una jornada més sense canvis importants a la vista.
Informatiu migdia. TV3 Ràdio.
Les Balears no poden créixer de manera il·limitada. Aquest és el posicionament dels empresaris de la patronal CAEP en un moment d'intens debat sobre quin ha de ser el model turístic i a pocs dies de la manifestació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida de diumenge. Els empresaris, a més, asseguren que el govern és qui ha de gestionar els fluxos turístics. Carme Moreno.
La presidenta de la patronal CAEP, Carmen Planas, ha evitat criticar la gestió turística del govern de Marga Proens i ha negat que l'executiu li falti valentia per aplicar mesures. Ha reconegut que les illes viuen un moment d'una enorme complexitat i l'aposta de CAEP, ha assegurat, és un turisme de qualitat.
No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas. O sea, que yo creo que lo que es más importante es que haya una buena gestión del turismo.
Els empresaris han defensat les mesures que s'han aplicat a les Pitiuses, com són la limitació dels vehicles per la via portuària o la lluita contra el lloguer turístic que du a terme el Consell d'Eivissa. Planas també ha assegurat que no es pot atacar el turisme com el responsable dels problemes estructurals que pateix l'arxipèlag, com són la dificultat per accedir a un habitatge o la congestió a les carreteres.
Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece. Antes de concluir que menos turismo significa automáticamente más vida, conviene hacernos algunas preguntas. Si dejaran de venir una parte de turistas, ¿aparecerían automáticamente miles de viviendas asequibles?
D'altra banda, Planas també ha defensat el dret a manifestar-se de manera cívica en la manifestació del pròxim dia 26. A més, la presidenta de CAEP ha dit que l'actuació de la Guàrdia Civil, que va ser proporcionada quan la setmana passada va detenir dues activistes antiturisme acusades de causar danys a 5 immobiliàries.
Idò, precisament hem conegut la interlocutòria sobre la posada en llibertat de les dues activistes de fer pintades a Santa Maria contra la saturació turística a 5 immobiliàries. El jutge del Tribunal d'Instància número 12 de Palma els imputa només un delicte lleu de danys i descarta així investigar-les pel delicte de pertinença a banda criminal que assenyalava l'informe de l'atestat de la Guàrdia Civil.
Així consta en l'escrit del jutge Santiago Pinsac, encarregat d'investigar les pintades de les dues activistes contra 5 immobiliàries de Santa Maria del Camí i que les va deixar en llibertat sense fiança la setmana passada. La Benemèrita afirmava que les pintades havien estat intencionades i coordinades i que corresponien a una acció lligada al manifest de la plataforma Menys Turisme, Més vida. De moment, el magistrat del jutjat d'instrucció número 12 de Palma exposa únicament en la interlocutòria que els fets recollits per la Guàrdia Civil en les seves diligències van presumir l'existència d'un delicte de danys.
Un dels factors que contribueixen a la sensació de saturació són els creueristes que desembarquen als principals ports de les illes, i avui a Palma justament ha atracat un dels creuers més grans del món, el Legend of the Seas, amb més de 365 metres d'eslora i capacitat superior als 7.000 passatgers. Amb tot, la presència d'aquest tipus de turista a la ciutat ha davallat enguany, mentre que a Mahó i a Eivissa es manté. És el balanç de l'inici de temporada de les empreses navilieres, una tendència que esperen que es mantengui la resta de l'any.
Segons les dades d'autoritat portuària, el nombre de passatgers d'aquest tipus d'embarcacions a Palma ha davallat un 28%, ha passat de 600.000 a 430.000. L'Associació Internacional de Línies de Creuers ho atribueix a la limitació pactada al Port de Palma, on els primers 5 mesos hi ha hagut 130 escales, 40 manco, que un any abans. El director de l'entitat, Alfredo Serrano, diu que hi ha dificultats operatives per fer escala en aquest port.
Yo creo que en parte, pues, bueno, para qué negarlo, vinculado a la firma del memorándum de entendimiento que hubo entre el gobierno y las compañías de cruceros, hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
El turisme de mega creuers tendirà cap a la seva desaparició, és el que pronostica Jaume Garau, president de l'entitat ciutadana Palma 21 i membre de la plataforma contra els megacreuers. Tot dependrà, diu, de la velocitat en les afectacions del canvi climàtic. Garau afirma que la consciència climàtica és cada vegada més elevada a la societat.
Cada vegada més el ciutadà europeu i americà són conscients que el canvi climàtic va en sèrio, d'acabar molt aviat, de que han de fer qualque cosa i de que els creuers, els megacreuers aquests, no patiran una transformació súbita, però sí que lentament aniran desapareixent del sistema turístic.
I és que la petjada ecològica dels creuers sobre el medi marí continua sent significativa, malgrat la imatge sostenible que vol oferir aquesta indústria, segons assegura el professor de Dret Penal i Criminologia a la Universitat Jaume I de València, Esteve Morell Hongria. És una de les conclusions d'una recerca científica internacional que coordina aquesta experta eivissenca i que ha avançat en una entrevista a l'Informatiu Matí.
El que estem veient és que aquests canvis no són generalment suficients per reduir de manera significativa els impactes acumulatius sobre el medi marí i les comunitats costaneres, en el nostre cas, no? I el que posem de manifest en l'estudi és una distància important entre el relat de sostenibilitat i la realitat dels impactes, especialment pel que fa a emissions, abocaments, soroll submarí i degradació d'habitat.
I d'altra banda, avui hi ha hagut una reunió bilateral entre ENA i el Consell de Mallorca per enfortir la col·laboració per gestionar el principal flux d'entrada a l'illa, que és l'aeroport de Son Sant Joan. El conseller d'Ínsula de Turisme, Guillem Ginar, ha explicat que les dues parts s'han compromès a col·laborar de forma permanent per poder abocar tota la informació a la plataforma intel·ligent de destinacions.
Tota la informació que pugui emanar de l'aeroport i que està a la seva disposició i que no està a disposició de cap altra entitat és vital i és molt important que entri a dins el que és aquesta plataforma intel·ligent de destinacions que hem posat en marxa i que pugui nodrir i mos pugui ajudar a reconduir i a gestionar de la millor manera possible tot el que són els fluxos de persones.
I encara sobre els treballadors, sobre l'aeroport de Palma, el govern investigarà la situació dels treballadors davant les altes temperatures després d'una denúncia que ha presentat el sindicat USO contra ENA. L'Ibassa la reunirà demà amb els representants sindicals per conèixer els detalls de la queixa i iniciar així les indagacions a Son Sant Joan.
A través d'un comunicat, l'executiu també reclama la reobertura de la cantina de l'aeroport com a espai de refrigeració per als empleats durant els episodis de calor. L'Ibassa ja ha fet visites preventives i manté contactes amb ENA i els sindicats per garantir unes condicions laborals segures.
I en el marc de l'actual onada de calor a Mahó, l'Ajuntament ha preparat una iniciativa per fer front a les altes temperatures, una proposta que té com a protagonista la nova piscina de 20 metres del poliesportiu municipal, Excel.
L'Ajuntament obrirà avui per primera vegada la nova piscina del poliesportiu municipal a tota la ciutadania. Ho farà cada dimecres de l'estiu de 5 a 8 del capvespre i de manera gratuïta com a refugi climàtic davant les altes temperatures. L'objectiu és oferir un espai per refrescar-se, especialment a infants i famílies. Per accedir-hi, però, cal fer inscripció prèvia a través del web de l'Ajuntament, una decisió que s'alinea amb les recomanacions de salut pública davant els episodis de calor.
Me sembla una iniciativa si és perquè llevis a calor un poc, però bueno, jo penso que també que hi haurà anar molta gent.
Ho trob bé. Sí, tot el que sigui refrescar-se és bo, sí, sí.
Me sembla perfecte. La calor la tenim tots.
Bueno, me sembla una bona idea, perquè es ve que bueno, a la platja s'està molt bé, però no deixa de ser un exterior que també fa molta calor, i si estàs en remull estàs molt bé, però si tot s'aigua no deixa de ser un brou, segons quines hores del dia. I, bueno, ser una piscina més pues, coberta i que pugui accedir tothom, pues, també em sembla molt bona idea.
També s'habilitarà una zona exterior amb taules i bancs per a fer-hi pícnic.
Me sembla una iniciativa si és perquè llevis a calor un poc, però bueno, jo penso que també que hi haurà anar molta gent.
Ho trob bé. Sí, tot el que sigui refrescar-se és bo, sí, sí.
Me sembla perfecte. La calor la tenim tots.
Bueno, me sembla bona idea, perquè es ve que bueno, a la platja s'està molt bé, però no deixa de ser un exterior que també fa molta calor, i si estàs en remull estàs molt bé, però si tot s'aigua no deixa de ser un brou, segons quines hores del dia, i bueno, ser una piscina més pues, coberta i que pugui accedir tothom, pues, també me sembla molt bona idea.
Ho dèiem en titulars, dues joves moren en un accident de trànsit a Formentera. Les ocupants d'una motocicleta han perdut la vida després de rebre l'impacte d'un taxi. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Elena Trinidad, quina és la informació que tenim fins ara?
El 061 ha informat que a les 11:30 del matí s'ha produït un accident greu en la carretera que uneix la Sabina amb Espujols, a l'altura del Caladuo. Quan els serveis sanitaris han arribat, una de les ocupants de la motocicleta no presentava signes compatibles amb la vida, és a dir, ja havia mort. L'altra, que també viatjava a la moto, una jove de 25 anys, estava en parada cardiorrespiratòria i tots els esforços dels sanitaris per estabilitzar-la no han pogut fer res per salvar-li la vida i també ha mort. Sembla que les joves viatjaven en una motocicleta i han rebut l'impacte d'un taxi. La carretera roman tallada des de poc després de l'hora de l'accident, des de poc després de les 11:30. No es pot circular des de l'accés d'Escavalls d'en Borràs i fins a la sortida del nucli de la Sabina. Ara mateix estem a l'espera que venguin la unitat d'atestats de la Guàrdia Civil, que s'han de desplaçar des d'Eivissa, que serà l'encarregada d'investigar les causes d'aquest tràgic accident.
D'altra banda, estem pendents també dels tribunals dels jutjats, on ha passat a disposició de la jutgessa d'Inca l'home acusat d'haver atropellat mortalment un ciclista a Pollença dilluns.
La víctima, un veïnat de 83 anys que circulava per la carretera que uneix el poble amb el port, va morir pràcticament a l'acte en s'envestir per un vehicle que duia un remolc. El conductor va fugir del lloc dels fets sense socórrer la víctima. Hores després va ser detingut per la Guàrdia Civil. La Fiscalia demana presó preventiva per un delicte d'homicidi per imprudència i omissió del deure de socors.
Ja han trobat 4 cadàvers en aigües de Porto Colom. Fa la nit, en avançat estat de descomposició, la Guàrdia Civil ha recuperat els cossos després que Salvament Marítim van donar l'avís ahir quan va auxiliar una embarcació.
Fins al lloc s'han desplaçat efectius del grup especial d'activitats subaquàtiques que han recuperat els cadàvers de l'aigua que no se sap si duien guardapits salvavides. Localització que es produeix dies després que els migrants rescatats d'una embarcació van relatar que 3 dels seus companys de viatge havien mort durant la travessa cap a Mallorca i que a mesura que anaven morint es llançaven a la mà.
Precisament aquesta matinada han estat rescatats un total d'11 migrants a Mallorca, arribats a bord de 2 embarcacions.
A més d'aquests 11 immigrants, 18 més van ser localitzats a Formentera. En total, ahir van aconseguir arribar a les costes de l'arxipèlag 29 persones a bord de 3 embarcacions.
Tot això quan a l'Audiència Provincial ha condemnat a gairebé 6 anys de presó els 2 patrons d'una barca que va arribar a Formentera el febrer de l'any passat amb 19 migrants a bord. Això tot i reconèixer que els dos també fugien de la pobresa.
La condemna arriba després d'un acord de conformitat que ha evitat la celebració del judici. Inicialment, la Fiscalia demanava 10 anys de presó per tots dos, però ha rebaixat la petició després de reconèixer que els acusats també eren migrants que havien emprès el viatge per fugir de la pobresa i les dures condicions de vida del seu país. Finalment, cadascun d'ells haurà de complir una pena de 2 anys i 10 mesos de presó per un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers.
I una cosa més, la Guàrdia Civil ha detingut 13 persones d'una organització criminal que es dedicava a cometre estafes bancàries. De moment s'han identificat 2.000 víctimes, però la investigació continua oberta. Aquest grup havia aconseguit informació i dades bancàries de 500.000 de persones. Hem de parlar de 13 detinguts, però també 5 investigats, tots a Palma, a Madrid, a València i a Toledo.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Salut recomana que els infants menors de 6 anys no mirin l'eclipsi de dia 12 d'agost i que el vegin per la tele. La conselleria ha presentat avui el dispositiu de seguretat que desplegarà per fer front a les conseqüències d'aquest esdeveniment natural. Una exposició insegura, sense ulleres de protecció homologades durant tot el temps d'exposició, pot tenir conseqüències oculars molt greus i irreversibles.
Salut reforçarà el servei amb 160 professionals el dia de l'eclipsi i els dies posteriors i demana que per observar-lo no s'utilitzin en cap cas dispositius casolans, ni radiografies, ni telescopis o prismàtics. Tampoc que es fotografiï al moment. La consellera Manuela García recomana tenir cura dels més petits.
Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
L'eclipsi durarà un minut i mig entre que es tapa i es destapa i una exposició de només 30 segons sense protecció pot ser incurable. Segons la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, en un primer moment no es noten els efectes.
El riesgo de lesión ocular irreversible es muy importante, muy grave. Son lesiones que no molestan, no duelen y aparecen al cabo de unas horas de la exposición a la radiación solar.
Els símptomes poden aparèixer com una taca fosca al centre de la visió, imatges deformades o colors alterats. També pot provocar ull vermell, coïssor, llagrimeig i visió borrosa. Si apareixen símptomes com aquests, s'ha d'acudir al centre de salut o telefonar a InfoSalut Connecta. La conselleria també ha explicat que hi ha en marxa una campanya d'inspeccions per detectar ulleres no homologades.
No deixem les qüestions de salut perquè l'associació nofumadores.org respon als empresaris de la restauració molt crítics amb l'enduriment de la llei antitabac per la prohibició de fumar espais com terrasses de bars, platges i piscines públiques, restriccions que també afectaran les cigarretes electròniques. L'entitat ha posat de relleu els beneficis que tindran les prohibicions entre els treballadors de l'hoteleria.
I recorda que quan es va aprovar la primera llei antitabac que el 2011 no es van complir els presagis negatius de les patronals. N'ha parlat a IBET Ràdio fa uns minuts a la presidenta de nofumadores.org, Raquel Fernández.
Cualquiera que conozca la idiosincrasia española sabe que un español no va a dejar de ir a una terraza, de consumir en una terraza, porque sea un espacio libre de humo. Los consumidores, los clientes, enseguida lo entienden, se hacen a ello y se apartarán los metros que sea necessari que la llei establezca.
D'altra banda, César Amable, de la patronal Pimem Restauració, explica que els empresaris ja veuen amb preocupació les conseqüències per a les terrasses.
Si no podemos fumar, no conseguimos, pues hay gente que se va a quedar en su casa. Desde la patronal creemos que hay otras formas y por lo menos contárnoslo, hablarlo, estudiarlo, ver qué otras posibilidades hay.
La consellera de Salut, Manuela García, ha donat suport a la normativa, tot i que remarca la feina preventiva que es fa.
Esperemos que vea la luz y nosotros por nuestra parte seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y lo estamos haciendo con medidas de prevención.
García ha recordat que la darrera enquesta Estudes revela que es redueix el consum de tabac entre els adolescents i que aquest se situa per davall de la mitjana espanyola.
Més de 20.000 persones firmen la petició per dur al Parlament un complement autonòmic als pensionistes que rebin menys del salari mínim interprofessional de prestació. És una iniciativa legislativa popular que ha liderat la coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques.
La iniciativa ha triplicat les firmes que necessitava i està impulsada per l'objectiu que la gent que més ho necessita tingui els recursos mínims per poder viure amb dignitat. El representant de la comissió promotora, Pep Juárez, trasllada ara als dirigents polítics la responsabilitat d'estar a l'alçada del repte.
La ciutadania ha donat una resposta molt clara i ara del que es tracta és que el Parlament de les Illes Balears estigui a l'alçada de les circumstàncies i posi per davant de les seues prioritats el benestar de la gent en general, però sobretot dels col·lectius més desfavorits.
Ara s'espera que el pròxim 2 de setembre es reuneixi la mesa del Parlament per aprovar aquesta proposta que inclou complementar les pensions més baixes, reduir la bretxa de gènere i donar una resposta concreta a la demanda social sostinguda contra l'empobriment de la gent.
Són les 2:25. Parlem ara del balanç del curs polític que ha fet el Partit Popular, en el qual el seu president, Alberto Núñez Feijó, ha activat la marxa enrere per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Feijó ha considerat que el dirigent socialista mereix un càstig electoral per ser una desgràcia, ha dit, per al país.
Així s'ha pronunciat Feijó en una compareixença de premsa en la qual ha assegurat que la legislatura no dona més de si després dels casos de corrupció que afecten l'executiu i el Partit Socialista, com el cas Ábalos, el que afecta l'expresident Zapatero, o el de la dona del president Begoña Gómez. El líder popular ha considerat que fer fora Sánchez de la Moncloa és un clam social i s'ha postulat per reconstruir Espanya.
Para encontrar la zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia no hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
Avui la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reafirmat que desconeixia la suposada trama del cas Leire. Narbona ha comparegut a la Comissió d'Investigació del Senat del cas Coldo, durant la qual ha reconegut haver tingut una relació de caràcter professional amb Leire Díez des del 2017, però ha negat que tinguessin una amistat.
Narbona ha insistit que després d'intercanviar missatges amb l'exmilitant en què li oferia informació, la va derivar al llavors secretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, però ha negat tenir constància de les reunions que els dos suposadament haurien tingut a Ferraz.
Més coses. L'incendi de la Mierla a Guadalajara entra en fase d'estabilització després d'arrasar 32.000 hectàrees, de les quals el 90% és parc natural. Avui podran començar a tornar a les seves cases als veïnats de 5 pobles de la Serra Nord de la província. Tot això després de la reunió del SECOPI. A primera hora del dia, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, ha recomanat prudència pels forts vents que s'esperen demà.
Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada, estamos ya atacando frentes muy selectivos. Por tanto, vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela.
Pedro Sánchez ha visitat avui de matí les zones afectades i ha dit que és necessari que totes les institucions del país arriben a un pacte d'estat sobre el canvi climàtic.
També ha destacat que l'incendi a Guadalajara és el pitjor de Castella-La Mancha, d'ençà que hi ha registres, i el segon més greu en tot l'estat.
4 veces más grandes incendios en lo que llevamos de año respecto al año anterior. Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
Recordem que en total el foc ha obligat a evacuar 34 municipis de la província per la proximitat de les flames.
Centenes de persones han participat en el minut de silenci convocat per l'Ajuntament d'Antequera a Màlaga per mostrar el seu rebuig contra l'assassinat d'una dona de 29 anys dilluns per part de la seva exparella de 36. L'agressor estava inscrit en el sistema Biogen des de l'any 2003 i només feia uns dies que s'havia sol·licitat la retirada de les mesures de protecció.
L'Ajuntament d'Antequera ha decretat 2 dies de dol oficial per l'assassinat de Maria, que tenia 2 fills menors. La seva exparella l'ha matat i després s'ha suïcidat. Al municipi de Alameda de la Sagra, a Toledo, també s'ha convocat un minut de silenci per l'assassinat de Rosana, una dona de 45 anys que ahir va ser assassinada presumptament a mans de la seva parella, un home de 48 que roman detingut.
Amb aquest apunt sobre els darrers assassinats masclistes a l'estat espanyol, arribarem a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat més pròxima, a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
Són les 2:30. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca. Stop desnonaments. S'ha convocat una mobilització ciutadana per mirar d'aturar 2 llançaments previstos per demà a l'Avinguda Joan Miró. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. Els afectats són 2 famílies vulnerables amb menors i una persona malalta que viuen en infrahabitatges d'un gran tenidor. La plataforma va denunciar penalment la setmana passada el gran tenidor propietari dels immobles, l'empresa Bareman S i el seu administrador únic, Rafael Ramis, un policia local de Palma que es troba suspès de feina arran d'aquest cas.
D'altra banda, Palma estén la campanya Espai sense fum a 6 platges del municipi per conscienciar contra el tabaquisme a la costa.
L'acord amb l'Associació Espanyola contra el Càncer suma aquests 9 punts a la 60ª de parcs on ja s'incentivava no fumar. Els 9 punts on es demanarà als banyistes que no fumin són Ciutat Jardí, el Port Titxolet, Escarnatge, Campestilla, Cala Major i Cala Nova. L'entitat s'encarregarà d'instal·lar les senyalitzacions i de formar els tècnics municipals que faran la difusió a peu d'arena.
I Front Comú de l'oposició a Llucmajor davant el que consideren una situació insostenible de brutícia al municipi. PSIP, a més, Llibertat a Llucmajor i Sull han registrat una proposta de resolució conjunta per exigir solucions immediates a l'equip de govern del Partit Popular.
Les 4 formacions alerten que la combinació de brutícia i altes temperatures ha provocat plagues d'insectes i rates, a més de fortes pudors, la qual cosa suposa un perill real per la salut pública a les zones com Serenal i les urbanitzacions. Per tot plegat, exigeixen a la Vallesa, Xisca a les Coles, que utilitzi la via d'urgència per contractar un servei extraordinari que reforci la neteja.
De seguida en parlem, abans però feim una ullada a la situació del trànsit en aquesta hora i per això connectam amb la DGT. Claudia Zavala, bon dia, conta'ns.
Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán circulación lenta en la vía de cintura en sentido aeropuerto desde São Mons hasta las piscinas de São Mons y a la altura de Génova. En la autopista de Andratx en sentido Palma desde Bendiná hasta el enlace con la vía de cintura. En la autopista de Inca en sentido Palma tenemos un poco de circulación lenta en la llegada a Palma con el enlace con la vía de cintura. En la autopista de Llucmajor sentido Palma tenemos un poco de circulación lenta desde el Coiner Rebasa hasta las cercanías del aeropuerto. En el resto de carretera la circulación es normal. Es todo por el momento. Buenos días.
Moltes gràcies, Margalida Cifres, al control tècnic. Fem una pausa i comencem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici, estopa desnonaments, fa una crida a la mobilització ciutadana per aturar els dos llançaments previstos per demà a dos infrahabitatges que es troben a l'avinguda de Joan Miró de Ciutat. Es tracta de dos casos immersos en un procediment judicial per evitar que es treguin fora dues famílies, una formada per una persona gran que es recupera d'una gran malaltia i l'altra per migrants que han iniciat el procés de regularització amb dos menors al seu càrrec.
La setmana passada, Stop Desnonaments va presentar una denúncia penal contra el gran tenidor responsable d'aquests infrahabitatges, Bareman SASL, i el seu administrador únic, el policia local de Palma, suspès a causa d'aquest procés, Rafael Ramis. Així i tot, la suspensió dels desnonaments encara no s'ha anunciat i l'entitat demana als ciutadans que es mobilitzin per evitar que les famílies afectades siguin expulsades demà. El portaveu adjunt d'Stop Desnonaments, Joan Segura, ha fet una crida a la mobilització per si els escrits judicials que han presentat no aconsegueixen aturar aquests dos desnonaments del carrer Joan Miró.
Hi ha escrits presentats bastant contundents, un molt contundent per suspendre, i si no, demà estarem a la porta amb totes les forces. Preveiem un dispositiu policial prou fort, per tant, hem d'anar a primeríssima hora des de matí i fer tot el possible per resistir, com l'any passat.
Stop Desnonaments recorda que l'empresa propietària dels immobles de Joan Miró té pendents multes milionàries amb l'Ajuntament i el Govern i que ja hauria d'haver estat embargada. Diu l'Associació de Defensa dels Afectats que la seva estratègia és bloquejar el procés de mediació per poder executar els llançaments en lloc d'oferir habitatges amb cèdula d'habitabilitat que actualment no tenen.
Canviant de qüestió, polèmica a les festes de Can Amunt, a Palma. Els col·lectius organitzadors denuncien que l'Ajuntament els ha prohibit el tradicional sopar a la llesca a la plaça de Cort a només dos dies de la seva celebració, que estava prevista per avui capvespre. L'Associació de Veïnats Brunzit lamenta que la denegació s'ha fet per telèfon sense cap canal oficial ni fonament jurídic.
Les entitats asseguren que el permís es va tramitar correctament el mes de maig i que es tracta d'una activitat idèntica a les d'anys anteriors que sí que s'havien autoritzat. La indignació és majúscula perquè les taules i cadires ja estan col·locades a la plaça des de dilluns. Júlia Ferrer és membre de l'Associació de Veïnats Brunzit.
Nosaltres entenem amb això que es prioritza que plaça de Cort, que és una plaça de centre on hi ha molt de negocis i on hi ha molt de trànsit de turistes, com que no poden fer alguna cosa per residents i que no molestem.
Els organitzadors del sopar a la llesca expliquen que la iniciativa va sorgir amb el propòsit de recuperar places de ciutat que normalment diuen els residents no poden emprar. Enguany volien organitzar el sopar a Cort per primera vegada.
Per nosaltres Cort era com una plaça important perquè definitivament és una plaça que per residents ja només és un lloc de pas.
Els organitzadors han registrat una instància d'urgència i, tot i que ara mateix no poden garantir l'acte ni tenen una alternativa clara, adverteixen que mantenen la convocatòria per aquest dimecres, avui vespre, i demanen als veïnats que no facin plans.
L'Ajuntament de Palma, per part seva, justifica aquesta negativa assegurant que la plaça de Cort ja s'ha fet enguany 89 actes, que és un mes que en tot 2025.
Per això s'ha proposat als veïnats fer el sopar en altres indrets menys saturats. Mercedes Celeste, regidora portaveu.
En este entorno y en este barrio hay otras zonas que no tienen este nivel de saturación, por decirlo de alguna manera, y por tanto considerábamos que era mejor buscar una alternativa.
Actualment, l'Ajuntament de Palma manté l'autorització per fer el sopar a la plaça Cuadrado amb la reserva de 60 taules i 400 cadires a l'espera del que contesti l'Associació de Veïnats.
Ho dèiem en titulars. L'Ajuntament de Palma amplia amb 6 platges el nombre d'espais públics sense fum que s'afegeixen a la seixantena que ja hi ha. Són Ciutat Jardí, Portitxolet, Escarnatge, Camp Estilla, Cala Major i Cala Nova, on s'incentivarà que no es fumi.
Es tracta d'un conveni de col·laboració entre el Consistori Palmasà i l'Associació Espanyola contra el Càncer que es va posar en marxa l'any passat i que vol promoure la limitació del consum de tabac a parcs, places i platges. L'associació formarà els tècnics municipals que hagin de difondre la campanya i col·locarà els cartells i senyalitzacions instal·lacions on s'informi que l'espai és lliure de fum. Una acció de sensibilització per fomentar zones públiques saludables que no suposa la prohibició de l'hàbit. Mercedes Celeste, regidora portaveu.
Estableix la col·laboració entre l'Associació Espanyola contra el Càncer i l'Ajuntament de Palma per impulsar actuacions de sensibilització i prevenció del consum de tabac en els espais públics. Mitjançant aquesta ampliació, l'Ajuntament es compromet a impulsar aquelles accions que siguin necessàries per fomentar que no es fumi en aquestes platges.
D'altra banda, més per Palma rebutja de ple el projecte guanyador per reformar l'edifici de Gesa i el seu entorn. La formació considera que l'actual proposta suposa més ciment i menys vida. Els ecosobiranistes també reclamen anul·lar el concurs d'idees i crear un parc verd en aquesta zona.
Més per Palma ha presentat una proposta per al pròxim ple de l'Ajuntament de rebuig total al disseny guanyador. Segons la formació, l'actual proposta nega la possibilitat de crear una espai verd litoral amb vegetació de gran volum, una demanda històrica dels veïns per fer front al canvi climàtic. A més, el partit alerta que la proposta guanyadora afecta negativament els valors arquitectònics d'aquest emblemàtic bloc de Josep Ferragut. Neus Trullol és la portaveu de la formació.
El que està fent el Partit Popular és governar d'esquenes a la ciutadania. Fa més de 20 anys que els veïnats i les entitats estan defensant un gran parc litoral a de vora Gesa. Però el govern ha decidit ignorar aquesta reivindicació per apostar, una vegada més, pel ciment. Palma necessita més arbres, més ombres i més espais verds, no més edificis.
I l'edifici municipal d'Avingudes de Palma recupera de forma progressiva l'atenció presencial després de finalitzar les obres de millora. Corta reprèn aquest dijous les consultes d'urbanisme i benestar social, mentre que l'oficina d'atenció a la ciutadania reobrirà dilluns.
Les actuacions que ha executat l'àrea d'infraestructures han suposat una inversió de 520.000 euros. Amb aquests diners s'ha renovat totalment el sistema de climatització, s'ha millorat la il·luminació i s'ha canviat el paviment del recinte. L'objectiu de CORT és modernitzar les instal·lacions per millorar l'eficiència i el confort de treballadors i usuaris.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:41, a Llucmajor, l'oposició en bloc planta cara a l'equip de govern del Partit Popular i exigeix solucions immediates davant la preocupant acumulació de fems al municipi. PSI, PSOE, Més, Llibertat, Llucmajor i Sull demanen un pla de xoc d'emergència per frenar, diuen, el risc sanitari a Serenal i a les urbanitzacions. Aquestes formacions han registrat una proposta de resolució conjunta. És una iniciativa presentada avui mateix en comissió informativa i que es debatrà al pròxim ple municipal de dimecres, dia 29.
Els partits alerten que la brutícia i les altres temperatures han generat pudors i plagues d'insectes i rates, suposant un risc real per la salut pública. Denuncien que el caos s'ha agreujat d'ençà que l'any 2024, quan va acabar el contracte amb la concessionària i el servei, va quedar sota mínims. Per tot això, exigeixen a la batlessa Xisca Las Colas que utilitzi la via d'urgència per contractar un servei extraordinari de reforç de neteja. La iniciativa, presentada avui en comissió, es debatrà al ple municipal del pròxim dimecres, dia 29.
I Més per Mallorca reivindica a Sóller un model econòmic arrelat al territori i aposta per reforçar la indústria, el comerç, el sector primari i també l'economia social.
El coordinador general de la formació, Lluís Apesteguia, ha visitat diverses empreses i entitats de Solla per conèixer-ne l'activitat i defensar el paper del teixit productiu local en el futur econòmic de Mallorca.
Per demostrar que davant l'economia especulativa i també davant la turistització de tots els sectors de la nostra economia, hi ha una possibilitat d'economia local, d'economia arrelada, d'economia de compromís. Precisament Solla, que pateix aquesta hiperturistització, és un lloc adient per demostrar que hi ha aquesta alternativa.
I preocupació als restaurants del Port de Sóller per les restriccions de circulació a la Serra Tramuntana el dia de l'eclipsi. Diversos restaurants han bloquejat les reserves a l'espera de saber si els clients i treballadors hi podran arribar.
Els restauradors de Sóller volen saber com els afectaran les restriccions de trànsit a les carreteres de la Serra de Tramuntana el dia de l'eclipsi. Ara mateix no saben si els seus clients i els seus treballadors podran passar pels talls de trànsit programats a partir de les 3 de l'hora baixa, i per aquest motiu alguns establiments han optat per no acceptar reserva a l'espera de saber la resposta que els donarà el govern i que aclareixi tots els seus dubtes. Anaïs Perrot és la presidenta de l'Associació de Restauradors de la Vall de Solla.
Necessitem saber alguna cosa més. Veurem si els nostres clients amb una reserva podran arribar als restaurants, si els nostres treballadors no tindran cap problema en arribar a la feina. Ara mateix en els canyers tenim les reserves bloquejades perquè no sabem què diuen els clients. Això també me passa, o sigui, passa el mateix en el restaurant que té el meu amo a Catxor, que és la carretera de Deà, que també hem bloquejat reserves per de mort d'això.
D'aquesta manera arribarem a les 2:45. Temps ara a IB3 Ràdio per a tota la informació esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
En parlàvem a l'inici d'aquest espai informatiu. Ja tenim el cinquè fitxatge del Mallorca, és Àlex Sala.
El migcampista català arriba cedit fins a final de temporada i amb opció de compra. Arriba procedent del Lecce, de la primera divisió italiana. Àlex Sala coneix la segona divisió espanyola, en la qual ha disputat 40 partits, la majoria d'ells amb el Còrdoba. Sentim les primeres paraules com a jugador mallorquinista d'Àlex Sala.
Muy feliz, al final creo que es un paso muy importante para mí, lo afronto como un reto personal muy bonito y creo que se va a dar todo como todos queremos. Al final para mí también es un reto venir a un club de primera y el principal objetivo era devolverlo a primera división.
A més, el nou jugador del Mallorca ha passat per clubs com el Girona, el Sabadell, l'Hospitalet i per les categories inferiors del Barça, el Cornellà o el Gava. Així es defineix el nou jugador del Mallorca.
Al final, trabajador, sé de dónde vengo y muy trabajador y nada, como jugador, pues un mediocentro ofensivo con buen disparo, con buen desplazamiento y bueno, siempre dispuesto a ayudar al equipo.
Àlex ja s'ha entrenat avui matí amb els seus nous companys i amb el seu nou cos tècnic. A la que ha estat la tercera sessió de la setmana, el nou vingut ha tingut el tradicional passadís de benvinguda.
La verdad que muy bien, muy cómodo. He visto que es un vestuario muy cercano y me han ayudado muy bien desde el primer día y nada, poquito a poco adaptándome. Sí, bueno, coincidí con Adri Fuentes un mes y bueno, los conocía a todos, pero de haberlos visto, pero bueno, con él sí que tuve un poco más de relación.
Amb l'arribada d'Àlex Sala al Mallorca, continua reforçant una plantilla la qual encara no està tancada. La principal urgència ara mateix és trobar un porter. Tot apunta que Arnau Tenas, el defensor de la porteria del Villarreal, serà l'elegit. I a tot això també falta estar pendents dels futbolistes que puguin sortir de l'equip per cercar els seus recanvis.
No deixem el Mallorca perquè Toni Amor, que ha tornat al Mundial, ha parlat del club mallorquinista.
Ho ha fet després d'aconseguir arribar als vuitens de final del Mundial a Mèxic, sent el segon entrenador de la selecció dirigida per Javier Aguirre. Toni Amor, segon entrenador, també l'etapa d'Aguirre amb el Mallorca, ha parlat per IB3, sentim el que diu del mercat de fitxatges.
Yo creo que traerán un delantero más, creo que seguramente un lateral izquierdo va a venir seguro, no sé si al final el lateral derecho, si se queda Mateu, con lo que han firmado, pues a lo mejor se queda ahí. Algún pivote, porque al final si se va, se ha ido Mascarell, es verdad que ha venido Sala, pero bueno, tiene que venir alguno más, creo yo. Y bueno, tampoco mucha cosa más, creo yo, porque al final tienes en casi todas las posiciones tienes jugadores y tienes la base, que al final yo creo que el núcleo fuerte tiene que ser esos jugadores que estuvieron el año pasado en la plantilla, que den el paso adelante para poder ascender.
Toni Amor considera molt important intentar mantenir gran part del bloc de jugadors de primera divisió de l'any passat i diu que de moment la plantilla mallorquinista està equilibrada.
Del equipo de Vicente Moreno al que subió era casi el 80-90% la plantilla que ascendió. Entonces ahora yo creo que tienen que hacer más o menos lo mismo. Por lo que veo, creo que Antonio se queda, creo que se queda Martín, se queda Sergi, se queda Manu, Pablo Torre también se va a quedar, Jan Virgili parece que quieren que se quede también, han podido traer de vuelta al Lumbo. Es verdad que se ha ido Muri, se ha ido Samu, al final Toni Dato también creo que se va a quedar, entonces yo creo que va a quedar una plantilla bastante, bastante equilibrada.
I pel que fa a la seva experiència mundialista amb la selecció mexicana, a més, jugant com a anfitriona, Toni Amor la defineix com a inoblidable.
Ha sido una experiencia muy bonita, partiendo por el partido inaugural, que también fue una cosa nueva en el sentido de cómo vivirlo y con toda la emoción que había y con toda la gente de México que estaba todo con el Mundial. La verdad es que ibas por la calle y todo el mundo, si no sabías que había un Mundial, te enterabas por la gente porque te lo transmitía y no, ha sido una experiencia brutal, o sea, en todos los sentidos. Es algo diferente a lo que es una competición y sobre todo por el clima que se genera.
I la campiona del món continua celebrant el Mundial, però ja ho fa per separat. Els jugadors espanyols estan rebent homenatges a les seves respectives terres. És el cas de Gavi i de Fabián Ruiz, que són del mateix poble, Los Palacios i Villafranca de Sevilla. Sentim Fabián i Gavi.
Bueno, a veces nosotros vivimos una burbuja, ¿no? Que no nos damos cuenta de la repercusión, pero la verdad que ayer cuando llegamos a Madrid y hoy aquí, la verdad que ha sido increíble. Hemos visto los vídeos de toda España, la verdad que es algo único, un momento histórico y que se va a recordar toda la vida.
He trabajado mucho también para poder haber llegado al Mundial y lo que he dicho, jugase todo o no jugase nada o jugase algunos minutos, al final lo importante era llevarnos la Copa del Mundo a casa y así ha sido.
Més futbol, el Balears femení va encetar ahir la pretemporada.
Les jugadores dirigides per Miqui Mayans preparen des de dilluns un nou curs a la segona federació. L'equip blanc i blau, màxim representant del futbol balear, té ara l'objectiu d'arribar a les millors condicions i de lluitar per tornar a la que és la segona divisió, categoria que va perdre l'any 2025. Sentim l'entrenador Miqui Mayans.
I el que han fet és això, intentar renovar jugadores que havien participat més en aquesta segona volta, els fitxatges que han fet crec que són de perfil que ens ajuden a completar el que nosaltres tenim com a idea de joc. Per tant, jo crec que és un equip que de moment s'assembla com vàrem acabar la segona volta de l'any passat, però que evidentment estem en construcció.
En bàsquet, Baba Miller ha estat convocat amb la selecció espanyola absoluta.
El mallorquí de només 22 anys ha entrat en la convocatòria de 15 jugadors del seleccionador Chus Mateo per a disputar els partits de classificació per al Mundial 2027. El 28 d'agost jugaran contra Portugal a Saragossa i el 31 a Atenes contra Grècia. Tot i que l'Ale ja està present en alguna concentració de la selecció i que ja ha triomfat amb la sub-19 guanyant, per exemple, el Mundial el 2023, aquest seria el seu debut amb la selecció absoluta en un any per emmarcar, després de recordar amb ser elegit per Los Angeles Clippers en la segona ronda del draft de l'NBA. Pel que fa al bàsquet balear, a banda de l'èxit de Baba Miller, a primera FEB, el Palmer ha anunciat avui el fitxatge de David Jolinder. L'alè suec, de 24 anys, arriba al club mallorquí després de jugar les darreres 4 temporades a un club de la Lliga Universitària. I a segona fe, vos contam, tot i que encara no s'han anunciat tots els moviments en plantilla, que el Clas Bàsquet Sant Antoni ja dona la seva plantilla per la temporada que ve per tancada. Ho conta Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Fins al moment, els purmanyins s'han anunciat els fitxatges del base Aleix Charo, de l'ala pivot Michael Okafor, Morgan Stilma, de la mateixa posició, i Lamine Dibbs, el pivot de Gàmbia, el darrer està anunciat i que arriba del Caja 87, l'equip que va privar de l'ascens al Sant Antoni la temporada passada. Amb 2,08 d'alçada i 29 anys, ha fet una mitjana de 5 punts per partit. Són 4 incorporacions de manera oficial i 4 renovacions. El base Dani de la Rua, els escortes Greg Gant i Kai Johnson i l'ala pivot Rodri Gómez. Segons ha pogut saber B3, tot i que el club encara no ha donat a conèixer els noms, ja té tancats altres 4 homes i amb 12 jugadors la plantilla estaria ja coberta. Només falta que es vagin fent oficials, però la feina als despatxos ja hauria finalitzat per part de la direcció esportiva que encapçala Jordi Grimau. Amb Boris Valibrea com a nou tècnic a Sapadrera, també conegut a les darreres hores que el Clas Sant Antoni competirà la temporada que ve en el grup B de segona FEB. Els dos grups deixen de denominar-se Oest i Est. La novetat per al Sant Antoni és que en el seu grup, a més dels equips de la zona de Llevant, Catalunya i Aragó, s'afegeixen el Basc Viele i els dos equips de La Rioja, com són el Logro Basket i el Clavijo.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal tindrà aquesta temporada el retorn de Carlos Gómez.
El club mallorquí va anunciar fa uns dies que Carlos torna a la que va ser la seva casa tres temporades. El jugador ha signat per dues temporades i arriba després d'haver jugat cedit a tres clubs, Alzira, Valdepeñas i Córdoba. Sentim Carlos en declaracions avui a IB3 Ràdio.
Pues a ver, yo creo que la verdad que este año he tenido minutos y creo que lo he hecho bien, ¿sabes? Y a ver, yo no es que me lo esperara, pero creo que he hecho buena temporada y eso, y yo me imaginaba que me iban a dar la oportunidad. Uh-huh. Pero claro, al fin y al cabo, un equipo como el Palma, pues, requiere el nivel máximo.
I en ciclisme, Marta, el Tour de França es va disputar ahir la darrera contrarrellotge.
I Remco Evenepoel es va consolidar a la segona posició després de guanyar aquesta contrarrellotge amb 28 segons d'avantatge sobre Tadej Pogačar, que tot i així continua líder de la Gran Volta Francesa amb 4 minuts i 32 segons de marge. L'espanyol Juan Ayuso continua 5è a la general.
Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb tota la crònica cultural avui marcada per l'adeu del baixista Joan Roca.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Ja s'ha tancat la nit i puja dalt de tot.
Baixista i contrabaixista, el projecte més conegut de Joan Roca era, sense dubte, Antoni Afont, però també era titular de Geomètrica al Sardain i de molts altres projectes i formacions. Va ser el segon baixista de la banda amb el nou mil·lenni. Va entrar de ple amb el disc a Rússia i en poc temps es va convertir en una peça imprescindible per al grup. Se'n va amb només 54 anys i el món de la música lamenta molt la seva mort. Ja hi ha moltes mostres de condol, sobretot a les xarxes socials. Neus Pericàs.
Era una persona molt coneguda, en primer lloc, pel seu indiscutible talent amb el baix i el contrabaix. També en el món de la música popular, perquè Roca tocava i era l'ànima rítmica d'Herbes Dolces. A la música tradicional, el baix li dona una rellevància significativa i ha estat la gran revolució d'aquest tipus de música. També perquè, com dèiem, l'any 2000, després de l'anunci que Pere Estarell es deixava Antoni Afont, s'hi incorporà. Immediatament va deixar el seu caràcter imprès a la banda, amb ells fins a la seva retirada inicial el 2013. En aquells anys va formar part de molts grups i va formar una banda de jazz contemporani, Geomètrical Sardain. Un grup que era l'eclosió del virtuosisme de tots els components. Possiblement on Roca va poder demostrar més i millor la seva vàlua com a músic. En aquells anys, Joan Miquel Oliver va escriure un article polèmic sobre els baixistes. Deia que la majoria de grups posaven el pitjor guitarrista a un instrument importantíssim. Un article que era, en el fons, una lloança per Roca, baixista d'ànima i de naixement, format de forma específica en el seu instrument. I després va venir el retorn d'Antoni Afont amb Un minut estroboscòpica, un disc del qual a una entrevista amb el Diari de Mallorca deia això.
Crec que estem en un bon moment ara tots, personal i com a grup, i crec que això... És com un petit regal, no?, de tornar a reviure aquestes coses. I sí, moltes ganes. Però al final, si aquest disc pot fer que la gent sigui una miqueta més feliç o tingui moments agradables, doncs pues, ja haurà valgut la pena. Aixec la mà com un llençol.
El retorn d'Antònia Font va ser únic i increïble, però fa uns mesos va ser diagnosticat d'un càncer. Tot i això, però, el grup va mantenir la seva agenda amb aquesta idea de fer feliç a qui escolta. De fet, dissabte estan anunciats al Movofest. Caldrà veure com es resol tot plegat, però en tot cas es farà amb la major comprensió i condol i amb la seva figura molt present. El fet, a la fi, és que Roca ha traspassat en pau i, com sempre, va ser únic, discret, imprescindible i senzill.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I avui al Teatre Santa Palma acull una nova edició de les Nits de Flamenc. Després de l'èxit de les darreres temporades, torna a oferir una experiència única al cor del centre històric.
La dansa serà el fil conductor visual de l'espectacle, mentre la guitarra i el violí exploren nous sons i textures en un viatge emocional que promet captivar tant els amants del flamenc més tradicional com aquells que cerquen noves formes d'expressió musical. A més, les Nits de Flamenc es fan cada dimecres als Sants. A partir de les 9 de la nit, ho explicava als micròfons d'IB3 el director de Tot Plegat, Pere Mestre.
On artistes flamencs de gran rellevància, premiats internacionalment, fan un espectacle molt especial. Un espectacle que es basa fonamentalment en ball i coreografies flamenques, però que també incorpora una fusió amb jazz i un bon guitarrista, una gran violinista i una extraordinària ballarina.
Són les 3 i és moment per repassar alguns dels titulars més destacats. Avui dimecres 22 de juliol, la patronal CAEB diu que les Balears no poden créixer de manera il·limitada. És el posicionament dels empresaris en un moment intens de debat sobre quin ha de ser el model turístic i a pocs dies de la manifestació promoguda per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, prevista per diumenge. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Els empresaris, a més, asseguren que el govern és qui ha de gestionar els fluxos turístics. La presidenta de CAE, Carmen Planes, ha evitat criticar la gestió turística de Marga Proens i ha negat que l'executiu li falti valentia per aplicar mesures. Ha reconegut que les illes viuen un moment d'enorme complexitat i la seva aposta, ha assegurat, és un turisme de qualitat.
No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas. O sea, que yo creo que lo que es más importante es que haya una buena gestión del turismo.
Socialistes i Més per Mallorca reclamen un nou model econòmic i atribueixen el descontent social a la deixadesa del govern. El vicepresident Antoni Costa, però, ha recordat que sobre Aena en té la competència a l'estat espanyol.
Certa ascendència sobre una empresa pública que es diu Aena o una empresa controlada des del sector públic que es diu Aena, la deu tenir. Per tant, això de... No, tota la responsabilitat és del govern de Marga Proens i jo no en tinc cap ni una. Home, igual s'hauria de fer una petita reflexió al respecte.
Dues joves moren en un accident de trànsit a Formentera. Les ocupants d'una motocicleta han perdut la vida després de rebre l'impacte d'un taxi. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
El sinistre s'ha produït a la carretera de les Sabines, Pujols, a l'altura de la zona de Sasequi. Quan els serveis sanitaris han arribat, una de les ocupants de la motocicleta ja havia mort. L'altra, una jove de 25 anys, estava en parada cardiorrespiratòria i tots els esforços per estabilitzar-la. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Salut recomana que els infants menors de 6 anys no mirin l'eclipsi del 12 d'agost i que el vegin per la tele.
La conselleria ha presentat avui el dispositiu de seguretat que desplegarà per fer front a les conseqüències d'aquest fenomen astronòmic. Alerten que no utilitzar ulleres de protecció homologades pot tenir conseqüències oculars molt greus i irreversibles només en 30 segons d'exposició. La directora general de Salut Pública és Elena Esteban.
El riesgo de lesión ocular irreversible es muy importante, muy grave. Son lesiones que no molestan, no duelen y aparecen al cabo de unas horas de la exposición a la radiación solar.
La comunitat educativa d'Eivissa reclama que s'esclareixi el cas del bidell de l'escola de Sant Rafel investigat per un presumpte delicte de revelació de secrets.
La FAPA d'Eivissa condemna uns fets que considera molt greus i reclama que la investigació depuri totes les responsabilitats. Segons la seva presidenta, Pepita Costa, les càmeres només s'haurien localitzat als banys de l'exocens. La jutgessa manté obertes diligències i l'Ajuntament de Sant Antoni ha demanat personar-se en la causa.
A Guadalajara, el foc ja ha cremat 32.000 hectàrees i Pedro Sánchez vol promoure un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. L'incendi de la Mierla ha entrat en fase d'estabilització i avui podran començar a tornar a les seves cases els residents de 5 pobles. És el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada estamos ya atacando frentes muy selectivos. Por tanto, vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela.
El món de la cultura a les Illes està de dol perquè ha mort